queda la nave, que a lo mejor precisan de dedicarle un poquito más de tiempo y de analizar más cosas. Es un proceso de un poquito de entendimiento, de conocernos a nosotros mismos, ¿no? Lo que quise personalizar un poquito esa interacción. Nosotros recibimos la telemetría de distintos sistemas y bueno, pues siempre hay cositas que pasan. Eso es algo que es normal realmente en todas las misiones espaciales, incluso en aquellas que están consolidadas y que son operativas durante mucho tiempo. Las naves y los cohetes, las naves espaciales, son sistemas que muy complejos y que operan en un medio ambiente que es muy extremo. Y bueno, pues siempre aprendes, ¿no?, de cómo se comporta en los pequeños detalles, digamos, ¿no? Las naves, cuando sobre todo las pruebas por primera vez.
Como cuando te compras un coche, ¿no?, que siempre van saliendo cositas, pero...
Pues, sí, pero el coche, ¿verdad?, te lleva, lo conduces, sí. Se para cuando frenas y tal. A lo mejor notas alguna cosita por ahí, tal, sí, que dices, vamos a mirar esto un poquito más.
Claro, las marchas, ¿no?, el embrague, cuando entra, cuando te da más potencia, ajustando las cositas, sí, sí.
Pues, eso es, pues una cosa así, para tenerlas en cuenta de cara al diseño de futuras naves, efectivamente.
Le iba a preguntar, para acabar, ¿ya dónde está Artemis?
Bueno, pues Artemis ahora está pues cerca de la Luna, y como le decía, estamos a punto de ejecutar una última maniobra de corrección de trayectoria, pequeñita, es un pequeño impulso. De cara a mañana, pues insertarnos en la órbita alrededor de la Luna, en la que vamos a permanecer durante 6 días, para luego ya comenzar, digamos, el regreso a la Tierra. O sea que estamos cerca de la mitad, digamos, un poco de la misión, a unos pocos días de la mitad.
¿Ha dicho usted durante estos días algún momento la frase de Houston, tenemos un problema?
Pues afortunadamente no. lo que sí le aseguro es que sí que he dicho, necesito descansar más. Eso sí.
Lo entiendo perfectamente. Eduardo García Llama, ha sido un placer hablar con usted. La verdad es que nos gustaría tener más a menudo charlas de este tipo, además con gente con su responsabilidad también en la NASA, para conocer, en fin, pues de una manera más concreta estas cosas que vemos por la tele y que nos parecen efectivamente de ciencia ficción. Un placer, muchísimas gracias.
Pues nada, gracias a vosotros y cuando queráis.
Cuando queráis, me está invitando usted a la NASA porque vengo, ¿eh?
Ah, bueno, yo si quieres venir, estás invitado.
Y a mí cuando me dicen cuando quiera, yo voy, ¿eh?
También.
Muchísimas pues gracias.
Bien, perfecto.
Buenas tardes. Al Eduardo García Llama, que és el director del sistema de guiat i control de la nau Orion i el cap dels controladors del vol d'enginyeria del projecte de la missió Artemis.
I oients com el Xavier Antúnez, que ens donen les gràcies per aquesta entrevista, perquè diu que els governs han d'entendre l'important que és la ciència i investigar l'espai. La NASA ha patit moltes retallades depenent dels governs, i diu que és el nostre futur.
Fixa't que ha dit que estem en un moment que sortirà als llibres d'història, sí. Aquest canvi de paradigma de la Terra cap a la Lluna. De seguida, Santiago Niño Becerra, parlant del Black Friday, de les estafes del Black Friday, jo no m'ho perdria, però abans són les 5 i 3 minuts. Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
Xavi Rocamora, bona tarda.
Bona tarda.
Els pressupostos generals de l'Estat estan a punt de passar el primer tràmit al Congrés amb el suport d'Esquerra.
Sí, serà el primer pas perquè s'aprovin definitivament els comptes del govern espanyol. Anem cap al Congrés dels Diputats a Madrid. Arnau Mañé.
Tot just ara s'han acabat les votacions de les esmenes, recés d'una hora, i serà després quan el Congrés aprovi el projecte de pressupostos i doni llum verda per portar-los al Senat. La cambra alta, en principi, els avalarà definitivament i ja es podran portar a la pràctica. Els pressupostos comptaran amb el suport d'Esquerra, que aquest migdia anunciat que hi donarien suport. Gabriel Rufián ho anunciava així.
Eres lo que dices, eres lo que haces, y sobre todo eres en política lo que consigues. Esto es lo que hace Esquerra Republicana a cambio de sus votos. Estábamos hartos y hartas de militar exclusivamente en tener razón y perder. También queremos militar en la utilidad.
Després de l'aprovació de pressupostos, el Congrés debatrà els impostos a la banca i a les elèctriques i, finalment, la reforma del Codi Penal, que derogarà el delicte de sedició.
La diputada de Vox, que ahir precisament va insultar Irene Montero al Congrés, torna a fer-ne burla. En un tuit, Carla Toscano diu que es vol disculpar perquè ningú hauria de posar en dubte l'excel·lent preparació de la ministra d'Igualtat. Irònicament, diu que això es pot comprovar en la seva defensa de la pederàstia, l'excarcel·lació de violadors i l'augment dels atacs a les dones. Avui, al Monarracú, Montero ha acusat el PP de ser còmplice dels atacs personals de Vox. Per la seva banda, els populars de Madrid s'hi han tornat difonent un vídeo amb les imatges que ahir van tenir lloc al Congrés, però de fons es pot sentir a Pablo Iglesias criticant ara fa uns anys a Ana Botella, de qui diu que el seu únic mèrit era ser la dona de José María Aznar. I Esquerra i el PSOE pacten la suspensió del ramal de la Mat que havia de passar per la Selva i la subestació elèctrica a Riudarenes. Això sí, es tracta d'una decisió provisional. La línia d'alta tensió no es farà sempre que es trobi una alternativa viable i a un cost similar o inferior. El pacte, que s'ha tancat al Congrés, suposa una alenada d'aire per molts grups del territori que havien denunciat l'impacte ambiental i social del projecte. Més detalls des de Girona, Bàrbara Julva.
La companyia Red Elèctrica haurà d'estudiar alternatives al projecte que hi havia damunt la taula i que, de fet, l'Estat havia inclòs dins l'última planificació energètica. Preveia estendre una línia de 17 quilòmetres i 41 torres. L'oposició al territori hi era present des del primer moment. La plataforma No a la Mat ho veu com el punt final políticament. El ramal Xavier Amat és el seu portaveu.
El que esperem és que aviat es materialitzi aquest acord en forma de decret i que sigui el decret de derogació definitiva d'aquest projecte, que és el nostre objectiu final.
La Generalitat també va emetre un informe desfavorable al polèmic ramal. Des del 2020, el govern català, els alcaldes i l'Estat van reunir-se amb Red Elèctrica i Endesa per intentar trobar alternatives als 400 kilovolts.
I ara els esports amb Xavi Rocamora.
En joc des de les 5, el partit entre Portugal i Ghana, el grup H del Mundial, d'augment amb empat a 0 al minut 6 de partit. En aquest mateix grup, l'Uruguai i Corea del Sud han empatat a 0 aquest migdia. Els uruguaians sense el blaugrana Araujo, que no ha entrat ni a la llista de convocats. El grup G, jugat aquest matí, el Suïssa 1, Camerun 0, i tancarà la jornada d'avui el Brasil-Sèrbia a les 8. El podreu seguir a RAC+1. Fora del Mundial, avui el Barça femení torna al Camp Nou per enfrontar-se al Bayern de Múnich la tercera jornada de la Champions. Serà a 6:45 amb una previsió d'assistència de més de 50.000 espectadors i que podreu seguir també en directe a RAC+1. A la mateixa hora també juga el Barça d'handbol a la pista del Kiel en partit de Champions i abans, d'aquí 11 minuts, a partir de 6:45, el Barça de futbol sala disputa el segon partit de la ronda elit de la Champions contra l'Anderlecht. Si guanyen, els blaugrana tindran un peu i mig a la Final Four. Precisament, en futbol sala, avui també s'han sortejat els vuitens de final de la Copa del Rei i els blaugrana jugaran a la pista del Sala 10 Saragossa, un equip de la segona divisió. L'Indústries García, de la seva banda, rebrà el Jaén, unes eliminatòries que es disputaran a finals de gener.
I pel que fa al temps, van arribant alguns ruixats des de l'Aragó que afecten les comarques del nord de Lleida, bàsicament al Pirineu, amb una cota de neu alta per sobre dels 2.000 metres. Fins al vespre s'aniran repetint en aquesta mateixa zona i a la resta del Pirineu. En conjunt, però, acabarem el dijous sense gaires novetats i no serà fins demà a la tarda que tindrem un canvi més notable. Es reforçarà el vent als dos extrems del país, farà més fred i descarregaran ruixats i tronades de més entitat al Pirineu i a les comarques de Girona i Barcelona, amb una cota de neu que baixarà fins als 1.500 metres.
Xavier Carol, geoquímic i professor de recerca del grup EGAR de l'IDAE a CSIC.
La contaminació, efectivament, mata. Una part produeix inflamació directament als pulmons i una altra part és tan fina que travessa el pulmó i entra al torrent sanguini.
Canviar d'hàbits de mobilitat és tan necessari com l'aire que respirem. AMB, campanya cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
Vine al Saló Ocasión. Renova el teu cotxe i emporta-te'l de manera immediata. Tria'm totes les garanties entre més de 2.000 models. Tots amb etiquetes C, Eco i Zero. Del 26 de novembre al 4 de desembre a Fira de Barcelona.
Només la Mar t'ofereix els Emirats Yomán amb MSC Cruceros. Només MSC Cruceros t'ofereix la barreja de tradició i avantguarda a bord de l'MSC World d'Europa, un dels vaixells més innovadors del món. Dues sortides setmanals des de 999 euros per persona. Reserva ara i t'oferim el tot inclòs. Consulta la teva agència de viatges o visita msccruceros.es i aconsegueix el millor preu. Només la Mar. Només MSC Cruceros.
Vols renovar la decoració de casa teva? Fàcil, comença per la Black Week de Mondo Convenienza. Mobles, sofàs i cuines amb estil italià a preus imbatibles. Del 21 al 27 de novembre, cada dia transport i muntatge gratuïts en una categoria diferent de productes. T'esperem a Mondo Convenienza, a Sant Boi i Montigalà. Per a més informació, visita mondoconve.es. I ara amb estil a l'abast de tots.
Ho saps, el moment per renovar-se l'iPhone o comprar els regals és ara, així que presta atenció. A Catwin ja estan de Black Friday amb les millors ofertes Apple de l'any. iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, fins i tot els darrers models i amb finançament al 0%. No esperis a que s'esgotin i vine ja a Catwin, la teva botiga Apple a Barcelona, al carrer València i Muntaner, i també a Manresa i Sant Cugat.
Jordi, què has fet amb els cartells del Black Friday?
És que no m'agrada, tothom està black cap aquí, black cap allà, m'avorreixo. En aquest precís moment dono per inaugurat el Yellow Friday. Res de black, tot yellow. Fa patxaco o no?
Oh, Jordi, sisplau.
Yellow Friday a Galeries del Tresillo. Descomptes de fins al 65%. Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar.
Galeries del Tresillo. Obrim el diumenge 27. Consulta les botigues obertes a galeriesdeltresillo.com.
Ja és aquí la Fira del Bosc i la Pagesia de Vallgorguina.
Els dies 26 i 27 de novembre, Vallgorguina s'omplirà més d'un centenar de parades d'artesans, activitats i jocs per a tota la família.
Escudella barrejada del Caliu, espectacles, gimcana forestal, demostració d'escultures fetes amb motosserra,
a Escolari, tall amb destral, ponis i cavalls, xerrades, tallers i molt més.
Vine a Vallgorguina.
El que tenim a la FNAC fins al 27 de novembre és Black is Black Friday, d'acord? O Men in Black Friday. Molt bo. Perquè hi ha milers de productes amb descomptes de fins al 50%. Com un smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra de 256 GB per 999 euros. Escolta, i I want you back Friday? Ara t'has passat. Et falta FNAC i a FNAC.es.
Sí! Ho estaves esperant! Black Friday Week de la Mallorquina. Fins al 27 de novembre, gaudeix de descomptes fins al 60% en articles seleccionats. Preus increïbles en llençols, fundes nòrdiques, tovalloles, coixins, cortines... No t'ho perdis! Fins a un 60%! Compra també còmodament des de casa a la Mallorquina.es o descarrega't la nova app i tindràs un 10% de descompte addicional en la teva primera compra. Black Friday Week de la Mallorquina.
No deixis escapar el BMW Mini o la moto BMW Motorrad dels teus somnis. Arriba la setmana Black Week de Motor Múnich i Motor Múnich Cadí. Condicions especials en vehicles en estoc amb entrega immediata. Unitats limitades només fins al 26 de novembre. Motor Múnich a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat i Vilanova i la Geltrú i Motor Múnich Cadí a Manresa i Vic. MotorMúnich.com.
Versió RAC 1 amb Marc Serra.
Pràcticament un quart de sis de la tarda, d'aquí una estona, us ho explicàvem al principi del programa, tenim aquí muntat ja, Marta, l'escalèstric amb tota la pista.
Espectacular, és espectacular.
Increïble, eh?
Jo tinc ganes de veure-us competir,
sí,
eh?
Sí, sí, no, farem unes bones carreres d'escalèstric celebrant l'aniversari de la marca amb un desplegament que podreu seguir a través de l'Instagram Live del programa. Però ara, una persona que no sé si juga o no a l'escalèstric, que és el Santiago Niño Becerra, director en Economia i Catedràtic Emèrit de la Universitat Ramon Llull. Professor, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Li volia preguntar per l'escalèstric, si vostè és o era aficionat.
Jo he practicat molt, molt, les curses de minibòlits, però no escalèstric,
ah, jo entenc.
Sinó... és a dir, amb uns amics construíem el xassís, compraven motors cobra trucats, se'n recorda que a Bolitxe hi havia una pista? No se'n recorda?
No, jo he tingut afició però no tanta, per dir-ho així, sí.
Hi havia una pista, però l'escalèstric és escala 1-12,
sí.
I nosaltres corríem 1-24 i nosaltres corríem escala 1-12. Era una altra història. El problema de l'afició aquesta és que realment és cara. És a dir, si vols anar a nivells alts, és cara, és cara.
Bé, potser li pregunto perquè potser hi haurà gent que es voldrà comprar, doncs, un escalèstric o uns cotxes escalèstric, que en parlarem al Black Friday.
Oh, i tant.
Atenció amb el que explicarem ara amb el Santiago Niño Becerra. Tot i que el 90% dels comerços electrònics estan fent ofertes pel Black Friday, aquest any tots els indicadors preveuen que hi haurà menys compres per la crisi econòmica. I respecte a les ofertes, atenció, l'Organització de Consumidors Usuaris alerta que el 99% dels descomptes que s'anuncien pel Black Friday en productes sobretot d'electrònica i electrodomèstics no són reals. L'OCU ha seguit de prop els preus de milers d'aquests productes des del 19 d'octubre i ha comprovat que el descompte mitjà del 25% no només no és una rebaixa, respecte al preu mínim amb què s'havien venut dies enrere, sinó que en molts casos supera i suposa un encariment del 3%. És a dir, que quan anem a buscar el Black Friday, potser no només no ho estem pagant més barat, sinó que ho estem pagant més car. La pregunta és, ens prenen el pèl, professor?
Bueno, a veure, jo suposo que aquest estudi s'ha fet agafant una mostra realment significativa, perquè tots aquests estudis, el truco està en agafar la mostra que sigui representativa. Per això hi ha uns mètodes estadístics que, bueno, són complexes, etc, etc. Bueno, si aquest estudi s'ha fet bé, pues, les conclusions són aquestes. El que passa és que, clar, aquest estudi estarà referenciat a una mostra de territori. Clar, jo no sé fins a quin punt serà extrapolable a Galícia o a Extremadura. No ho sé.
El que sí que podem dir és que abans d'una jornada tan important pel comerç com aquesta, el president executiu d'Amazon, Jeff Bezos, recomanés no comprar televisors, frigorífics o cotxes. Ho va justificar perquè estem a les portes d'una recessió. No sé si això li sembla més adequat.
Bueno, jo crec que el que ha fet el senyor Bezos amb amb aquestes paraules ha sigut molt intel·ligent. És a dir, el missatge és, venen moments complicats, Amazon no vol que vostè gasti els diners per gastar. És a dir, pensi si necessita o no necessita un producte. Jo crec que ha sigut molt intel·ligent. Això que li pot fer baixar les ventes, no sé, m'ho invento, un 2, un 3% és possible, però jo crec que ha transmet un missatge de confiança molt intel·ligent.
Ja tenim el que ens preguntava abans, que és la mostra d'aquesta enquesta de l'OCU.
Sí, el que ha fet l'OCU és fer el seguiment de 16.000 preus online de productes d'electrònica i electrodomèstics, i ha fet aquest seguiment des del 19 d'octubre i fins ara, i d'aquesta manera ha pogut comprovar si els preus que ara s'oferten realment suposen una rebaixa respecte als preus d'abans del 19 d'octubre.
Jo li pregunto, vostè se n'aniria a comprar un cotxe d'aquests que ens deia, de petitons, aquests d'escalèstric, ara pel Black Friday, o no? O m'espero?
A veure, és que jo penso que les coses s'han de comprar quan es necessiten. És a dir, si vostè necessita un cotxe d'escalèstric o una eina perquè vostè practica l'escalèstric, ara, compri-la ara. Si la necessita al febrer, compri al febrer. És a dir, comprar per comprar jo crec que és un error.
Clar, però és que aquesta és la gràcia del Black Friday. És de crear-nos una necessitat teòricament amb un preu més baix.
Sí, però a veure, si repassem els orígens del Black Friday, el Black Friday va néixer per treure's de sobre, va néixer als Estats Units, evidentment, per treure's de sobre unes empreses que crec que de Filadèlfia, una sèrie d'estocs que tenien. És a dir, l'origen és aquest. No és el mateix baixar preus baixar-los realment per treure's de sobre un estoc que possiblement demà o demà passat ja estarà obsolet, que no comprar per comprar. Jo sempre he defensat que s'ha de comprar quan es necessita alguna cosa, no comprar-ho per comprar-ho.
Ara que estem en aquest context, si jo, per exemple, vull destinar 1.500 euros a comprar-me una pantalla nova per acabar de veure el Mundial o qualsevol altra cosa amb qualitat, vostè em recomana que me'ls gasti perquè trobo una oferta o me'ls quedo, me'ls guardo?
Sí, però una altra vegada, vostè necessita ara una pantalla nova?
No, ara no.
Bueno, doncs pues no la compri. Vull dir, és que és tan fàcil com això. Vull dir, és que és tan fàcil com això.
Ja, però hi ha un preu que m'agrada, professor. Escolti'm, en lloc de 1.700 són 1.500.
Sí, però torno a dir, vostè la pantalla que té ara està feta malbé?
No, em va perfecte. A més, m'agrada molt.
Llavors, escolti, vull dir, bueno, jo tinc aquesta teoria.
Sí. Li pregunto expressament perquè...
Jo torno a dir, s'ha de comprar una cosa si es necessita. Si trobes, per exemple, un descompte per Black Friday o bé al febrer hi ha botigues que fan descomptes especials i tal, doncs fantàstic, si et concedeix, fantàstic, però si no, vull dir, escolti, no sé. Al marge de que, bueno, la OCU és una organització seriosa, és a dir, jo crec que aquest estudi, si més no, té una credibilitat. Llavors, no sé, si sumem les dues coses...
Els Estats Units parlen d'un Black Friday, que serà un malson pels comerços. Els consumidors s'estan gastant més per culpa de la inflació, però les cistelles, doncs, evidentment, cada cop estan més buides. Així ja es va veure l'octubre, perquè les vendes de detallistes als Estats Units es van incrementar un 1,3%, però no va ser pel creixement de les comandes, sinó per la pujada dels preus. La pregunta és, a les portes d'una recessió, què passa si la gent comença a reduir les compres?
Bueno, és que aquí està. A veure, sempre, o pràcticament sempre, es fan aquest tipus d'estudis des del punt de vista de l'oferta, és a dir, de les botigues, de les plataformes d'internet que venen coses, etcètera, etcètera. Però molt poques vegades es fa des del punt de vista de la demanda, és a dir, dels consumidors. Poden haver moltes ofertes, moltes promocions, etcètera, etcètera, però la capacitat de compra és la que és. I aquí fico tant la renta disponible com la capacitat d'endeutament. I bueno, escolti, vull dir, la capacitat de compra o de consum és la que és. Llavors, si, i sobretot als Estats Units, s'ha fet un consum bastant considerable durant la primavera i a l'estiu, a veure, la capacitat és la que hi ha. Si a la vegada les expectatives econòmiques no són bones, bueno, pues, evidentment les persones s'ho repensen. És a dir, és el que li deia, que és a dir, comprar per comprar jo crec que mai té sentit, però en uns moments com ara encara menys. Llavors vostè pregunta, i la pregunta té molt de sentit, bueno, però si ara estem a les portes d'un empitjorament econòmic, si el consum augmenta, això revifarà, sí, però escolti, això s'ha de pagar. Miri, comprar amb deute, perquè la renta, pues, fins comprar amb deute, en el fons és tassa de l'avançar en renta, és a dir, si una persona compra algo i ho paga per pagar a termini, i per disfrutar ara, evidentment, és com si la renta de demà o una part de la renta de demà anés al futur, l'agafés, la portés al present i pagués amb això.
Yeah.
Però llavors, quan arribi al futur, ho tindrà de tornar.
Oh, clar.
Llavors, si les expectatives no són bones, aquest endeutament que es fa ara tindrà conseqüències negatives. És a dir, serà un mirall, serà un no tindrà una continuïtat.
Per tant, pot ser que realment parlem d'un Black Friday negre, o com a mínim no tan clar com es plantejava abans.
Sí, jo crec que no. Jo crec que tindrà més encara, és a dir, més que el que passa aquí a Espanya, es tindrà de veure què passa en altres indrets d'Europa. Perquè als Estats Units, a veure, sí, però els Estats Units tenen una filosofia diferent, és a dir, tenen un altre, estan en un altre moment del cicle. És a dir, què passa a Alemanya, què passa a França, què passa al Regne Unit, què passa als Països Baixos. Llavors ens podrem fer una composició d'allò de com està l'economia a Europa.
Per cert, hi ha una qüestió molt interessant, que parlem d'estudis, relacionada amb un estudi de la consultora Nielsen, que clar, ara tothom diu, no, clar, perquè tot és online, tot és electrònic, les botigues ja poden anar tancant, però és que m'ha cridat molt l'atenció un estudi que s'ha presentat aquesta setmana, que diu que malgrat que el 92% dels consumidors ha fet alguna compra online els darrers 3 mesos, les compres presencials predominaran de cara a la propera campanya nadalenca. De fet, aquest estudi augura que en el futur comprarem més a través de les xarxes socials, pagarem més a terminis i tornarà la botiga física. Què li sembla?
Bueno, pagarem a termini si tenim capacitat d'endeutament, això per una banda. De cara a Nadal, la botiga física, pues sí, perquè la botiga física, és a dir, té el gran avantatge de que pots tocar les coses. I per altra banda, al Nadal, la població, les persones, pues, volen sortir i veure les llums a Nadal i tot això. Diferents estudis apunten és a que en el futur hi han cadenes que ja tenen plans en aquest sentit. Inditex és una, per exemple. El que volen és que moltes botigues siguin llocs per recollir les comandes que fas a la plataforma online. i que hi hagi una mena de catàleg, de mostruari a la botiga, però que, torno a dir, bàsicament la compra es faci online i la botiga sigui el lloc on es reculli el producte.
És a dir, que no t'ho porten a casa. Tu compres online i vas a la mateixa botiga on has comprat i ho reculls allà.
Bueno, hi haurà diferents possibilitats, però, per exemple, ara per ara, almenys
això ja es pot fer, també.
Venent, sí, ja, però vull dir, ara per ara, i torno a dir, almenys així ho venen, el transport és gratuït. És a dir, en la majoria dels casos, no parlo d'alguna cosa que portin de Canadà, aquí no entro, però el que es compra al territori, el transport és gratuït. Jo crec que això deixarà de ser-ho. De la mateixa manera que les devolucions hi ha plataformes que ja estan començant a cobrar per tornar productes. Sobretot penso en temes de roba, per exemple.
Yeah.
És a dir, llavors, la botiga com a lloc per tornar o recollir pot ser un lloc intermig.
És a dir, que vostès imaginen un futur pagant la devolució i pagant el transport.
O bé anar a la botiga a buscar el producte.
Per estalviar-nos l'enviament.
La gran avantatge que té la compra online, jo crec que no és el preu. Sota el meu punt de vista.
Home, ara sí que m'ha sorprès.
Molt menys. És el catàleg.
Yeah.
És el catàleg. És a dir,
també.
Vostè entra en una plataforma, més igual la que sigui, i busca qualsevol producte, és a dir, eines de jardineria, i té un catàleg que és brutal, immens. No hi ha cap botiga física que tingui aquest catàleg. Llavors, estissores d'herba, per exemple. És a dir, pot escollir entre 40 models. Llavors, la via podria ser escollir un d'aquests productes, un model d'aquestes estissores, pagar-lo evidentment i anar a buscar-ho pues, a la botiga física que tingui, que estigui, bueno, associada a aquesta plataforma. De fet, jo crec que les botigues físiques que obrirà Amazon, malgrat que tenen producte, són aquestes famoses botigues que no pagues, no hi ha ningú,
sí.
No, tu agafes, tu emportes, bueno, etcètera, no? És a dir, jo crec que el pas següent serà convertir-les en un lloc en el qual podràs recollir comandes.
I de com comprarem en el futur, a una notícia que sembla també de ciència-ficció, segons publica avui el diari Business Insider, Google té un projecte secret que ensenya la intel·ligència artificial a escriure i a corregir codi. Això què vol dir?
Bueno,
és un projecte que pot tenir grans implicacions en el món empresarial. Per exemple, podria reduir la necessitat d'enginyers en el futur. Però necessito que ens ho expliqui, professor.
Sí, miri, això és la bomba. Això és el que es diu la intel·ligència artificial de segona generació. És a dir, la intel·ligència artificial actual, la nostra, la que tenim ara a l'abast, se li ha d'ensenyar. És cert que se li ha d'ensenyar durant un temps i després ella té una capacitat d'aprenentatge i a més té capacitat d'aprenentatge amb l'error, és a dir, que és conscient quan s'equivoca i llavors es corregeix, però primer se li ha d'ensenyar. La intel·ligència artificial de segona generació, que és aquesta de que parla aquest article de Business Insider, la intel·ligència artificial ja es podrà programar ella sola. És a dir, tu li diràs vull això, vull, no sé, testejar aquest pont, vull programar els semàfors d'aquesta ciutat, vull tornejar aquesta peça, i llavors la intel·ligència artificial buscarà, aquesta intel·ligència artificial buscarà eines, mètodes, metodologies, sistemes per fer el que tu vols, sense intervenció humana.
Carai.
Llavors, evidentment, enginyers, home, enginyers no sé quants, però evidentment programadors, la necessitat de programadors va ser en vertical.
Doncs és una de les feines més demandades actualment.
Sí, clar. perquè estem a la primera fase. I llavors jo precisament aquesta notícia la he comentat amb un enginyer de telecomunicacions i m'ha comentat, sí, bueno, clar, i aquesta és l'intel·ligència artificial de segona generació, però clar, vindrà la de tercera generació i la de quarta. És a dir, que d'alguna forma, ell són paraules seves, que hi haurà un moment en què una intel·ligència artificial dissenyarà una altra intel·ligència artificial.
Imagina't. Això sí que si hagués el senyor Marcelí aquí, diria almes de metal, En fi, canviem d'història, sí. Anem a les hipoteques. A veure, els que també estan patint des d'un punt de vista econòmic són les famílies amb pocs ingressos que estan pagant una hipoteca. Per pal·liar aquestes dificultats econòmiques, el govern espanyol ha aprovat noves mesures que beneficiaran 1 milió de llars. S'hi podran acollir les famílies amb una renda inferior als 25.200 euros anuals, que dediquin més del 50% de la renda mensual al pagament de la hipoteca, i amb un habitatge de fins a 300.000 euros. Aquestes llars tindran entre 2 i 5 anys de carència en el pagament de la hipoteca. Durant aquest temps, només pagaran els interessos a un euríbor reduït i podran allargar el termini total de la hipoteca fins a 7 anys més. La pregunta és, què li semblen aquestes mesures?
Bueno, jo crec, sincerament, que aquesta notícia o aquesta informació que tenim, que vostè ha comentat, li manca una part. És a dir, a veure, això per als bancs, les entitats financeres, que recordem que són societats anònimes, és a dir, no és Banc de Santander, és Banc de Santander com a S.A., societat anònima. És a dir, té un cop a l'any té una junta d'accionistes, cotitza a borsa, ha de donar explicacions la senyora presidenta, la Patricia Botín, davant d'aquesta junta, de la marxa de l'entitat, etcètera, etcètera. És a dir, això, per a les entitats financeres, en el nostre exemple, per als del Banc de Santander, tindrà un cost, aquestes mesures. Qui pagarà aquest cost?
Ah.
Tot això, aquest enreriment, l'Euribor reduït, tot això tindrà un cost. Qui ho pagarà? Ho pagarà el banc? Potser. Per guanyar reputació o no sé per què, o perquè guanya moltíssim i pot pagar-ho. Ho pagarà a l'Estat d'alguna forma amb beneficis fiscals per a les entitats financeres? Es pagarà en forma de deute públic? Com es pagarà? Perquè això té un cost,
Bueno, és que vostè em fa unes preguntes això? Que jo no tinc la resposta. Vostè qui creu que ho pagarà?
No ho sé, és que no ho sé, però és que a mi el que em sobta, jo aquesta pregunta l'he fet a Twitter. És a dir, a mi el que em sobta és que tothom parla d'això, que les mesures estan bé, és a dir, afecten les persones vulnerables, vull dir, és correcte. És a dir, les mesures em semblen perfectes, perquè evidentment s'ha de complir uns requisits, vull dir, etcètera, etcètera. Però, clar, estem amb el sistema capitalista i les factures algú les paga. I això representa un cost per les entitats financeres. Com es pagarà això? Ningú parla d'això, no sé per què.
Però vostè es pot aventurar a dir-nos-ho?
Això, una forma de pagar-ho, podria ser que part ho assumís al banc, és a dir, que algú digués a les entitats financeres, mira, esteu guanyant la monda l'ironda, esteu guanyant la tira, des de l'any 2008 teniu la reputació tocadeta, és a dir, home, una mica del cost ho podeu assumir i llavors, per altra banda, a l'Estat donar certs beneficis.
Sí, un copagament entre bancs i Estat.
Sí. Jo crec que aquesta podria ser una...
Però vostè creu que els bancs, que no valen mai pagar res, si no els obligues amb un decret o el que sigui, no sé, vaja, no sé si els hi farà molta il·lusió.
Sí, bueno, però, a veure, tenen la reputació tocada, Vostè faci una enquesta de... Va ser pel carrer...
Sí, sí.
Bueno, pues, això seria realment, per la seva imatge, seria positiu.
Però aquí hi ha una altra...
Digui. No, que a massa que amb l'increment, amb el darrer... Primer, aquí està el rescat. I en segon lloc, que amb aquest increment de tipus, vull dir, els beneficis de la banca s'han incrementat.
Però escolti'm una cosa. O sigui, ara estem parlant de com s'haurà de pagar tot un seguit d'ajudes de gent que li costa pagar, no pot pagar l'hipoteca. Però la situació actual, que vostè ja fa temps que ens en parla, jo l'escolto atentament, és a dir, aquesta situació no s'ha pogut preveure? No s'ha pogut pensar que això acabarà passant? Que hi haurà gent que li serà impossible pagar la hipoteca?
Bueno, aquesta és una altra pregunta que jo plantejava a Twitter. És a dir, l'any 2008, 2007, 2008, 2009, es van quedar tots bocabadats perquè hi havia gent amb unes deutes hipotecàries monstruoses que algú li havia concedit. És a dir, i van sortir les preguntes. Però com és possible que aquestes persones, amb el salari que tenien i amb les condicions que tenien, els hi donessin aquests crèdits? Com és possible que les persones, les famílies, moltes famílies, no es preguntessin si serien capaces de tornar aquests crèdits? Etcètera, etcètera, etcètera. Això 2007, 2008, 9. I ara, d'alguna forma, hem tornat, no totalment, però hem tornat a caure una altra vegada en una cosa semblant. És a dir, aquestes ajudes en part són, és veritat que són per persones que han perdut la feina, vull dir, han tingut una davallada d'ingressos, etcètera, etcètera. Però altres persones és perquè algú els ha donat el crèdit, un crèdit. És a dir, que aquestes persones l'han demanat. No sé si han previst o no que podien tenir problemes, però algú els hi ha donat. Malgrat, torno a dir que ara ja allò que passava abans de crèdits hipotecaris per al 120, 130, 140% de la vivenda, això ja no s'ha produït. Ara s'està donant el 80% com a màxim. Això és veritat. Però bueno, però sembla ser que aquesta metodologia no ha sigut suficient i les ajudes són precisament per cobrir aquesta situació. A més, hi ha un altre tema, i és que els bancs van viure l'impacte que té la morositat, però morositat que jo, per mi, ja és impagadositat, és a dir, que no es pot pagar. Llavors, clar, en aquest sentit, els bancs estaran dient, bueno, mira, pues, més val que donem aquests marges, encara que ens costi una part, en els beneficis, que donem aquests marges i aquestes pròrrogues perquè no s'incrementi la morositat, i això perquè la morositat té un cost, s'ha de fer una previsió a pèrdues, i llavors, clar, això també ens costa. És a dir, és una barreja de coses. Ara sí, la pregunta que vostè ha llançat és cert, és a dir, com és possible que no has pogut preveure que això podia passar?
Clar, és que,
o si més no, algú semblant a això podia passar.
Sí, hem après una cosa, és que hi va haver-hi una crisi tremenda que va portar unes conseqüències, i anava a dir, si hem après una cosa, és que no hem après res. Això és el que anava a dir, que sembla que... Algunes coses que sembla que es podien preveure, com aquesta, que jo tampoc sense entendre-hi gaire, home, és de les més evidents, dius, bueno, és que hi haurà gent que no la podrà pagar, és que no ho podran pagar, és que està claríssim. Llavors, què hem après de la crisi del 2008 en què la gent ho va passar molt malament? Segurament algunes lliçons sí, però aquesta que veig de calaix no s'ha après.
En part sí, ja dic, per exemple, que com a màxim ara les entitats financeres estan donant el 80% del crèdit en forma d'hipoteca. Si recorda, el 2005-2006 s'estava donant el 130%.
Perquè permeti'm, em surt un moment del guió. La gent jove li costa molt accedir a una vivenda i tot plegat, però jo ara vaig a demanar una hipoteca, per la raó que sigui, vostè què em recomana?
Com que li recomano?
Quin tipus de producte financer hauria d'evitar, per exemple? O en què m'hauria de fixar?
Home, jo sincerament, jo, malgrat aquesta, per favor, que tots els que ens estan sentint, aquesta és la meva opinió.
Sí, per això li pregunto.
Jo demanaria una hipoteca tipus variable, no fixa, variable.
Variable?
Jo la demanaria... Sí, jo sí.
Ah, sí?
Però per què? Perquè aquest tipus d'interès que tenim ara, això baixarà. És a dir, és impossible que aquest tipus d'interès continuï en el temps. De la mateixa forma que va ser la inflació. Va ser la inflació, va ser el tipus d'interès. Si l'agafes variable durant uns mesos, és possible que et pugi encara una miqueta més, però després baixarà. Si l'agafes fixa ara, con esto te quedas, eh?
Però perdoni, o sigui, totes les consultes, mira, hem fet bé de preguntar-li, totes les consultes que fem últimament, tothom ens diu fixa.
Tothom ho diu,
no?
Sí.
Escolti, ja, aquesta és la meva opinió.
No, per això em sembla tan interessant.
Els tipus la inflació baixarà. Per l'any vinent, el darrer informe de l'OCDE que es va presentar abans d'ahir per Espanya donava una inflació del 5%. Aquest any tancarem amb el 8 i pico. L'any vinent el 5%, el 23. El 24 ja estarem amb el 2. I després l'1 i pico. Els tipus d'interès baixaran, sí o sí. És a dir, és que és insostenible que els tipus d'interès estiguin... És a dir, ja per mi és un error haver pujat els tipus d'interès. És un error, perquè aquest tipus d'inflació s'ha d'arreglar d'una altra manera, no posant els tipus, però bueno, ja s'ha fet i s'ha fet. I ho han fet els bancs centrals, però aquest tipus d'interès baixaran. Llavors, si agafes una hipoteca de tipus fixa, con esto te quedas. És a dir, jo torno a dir, sota el meu punt de vista, variable.
Doncs, escolti'm, és un dels titulars que ens ha donat aquesta conversa molt interessant, que hem començat parlant del Black Friday i hem acabat parlant de les hipoteques on no hi ha Black Friday. Allà no, hi ha poques ofertes. Professor, un plaer, com sempre, escoltar-lo.
Molt bé.
Moltíssimes gràcies.
Bona tarda, gràcies.
Fins una altra, bona tarda. Una pausa i recomanacions especials i musicals per si aquests dies de festa sortiu a fer una volta.
Versió RAC 1. Torna. Torna a la naturalesa. Torna a ser lliure. A sentir-te viu. Torna al paradís. Vine a Astúries. Paradís natural.
El nostre Nadal, el tió,
el menjador,
el caganer,
el pessebre,
les neules
sucades dins del cava.
Els arrubes, noi. I per Cap d'Any?
Per Cap d'Any, la grossa, la que sempre, sempre, sempre cau a casa.
31 de desembre, sorteig de la grossa de Cap d'Any. Guanya 200.000 euros i molts premis més.
Loteries de Catalunya, és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
Pare, altre cop l'arròs amb el gotet de plàstic?
Vinga, va, que no tenim gaire temps per dinar.
Però no saps que Nomen ha tret l'arròs de sempre amb un nou envàs de vidre? Molt més sostenible, reutilitzable i millor per al planeta.
Com? Amb vidre?
Sí, qualitat un minut de Nomen.
Qualitat un minut de Nomen. Molt més que arròs. Si ets creatiu, tecnològic i emprenedor, vine a la jornada de portes obertes de la Celle Campus Barcelona el dissabte 26 i descobreix els graus en arquitectura, arts, enginyeries, informàtica, business, filosofia i els nous graus en enginyeria de la salut i disseny i creació de productes interactius. Inscriu-te a salleurl.edu. La Celle Universitat Ramon Llull. Be real. Be you.
1 milió de likes. Ressenyes del negoci amb 5 estrelles.
A Orange reinventem les nostres tarifes Love Empresa. Ara inclouen coses tan importants per al teu negoci com és el creixement. Per això t'ajudem a augmentar la visibilitat de la teva empresa a internet. Truca ja al 1414. Les coses canvien i amb Orange Empresa el teu negoci també. Orange.
Benvinguts al Black Friday de Capravo. Del 24 al 27 de novembre arriba el Black Friday a Capravo. Gaudeix d'un 25% de descompte acumulat a la teva targeta Club Capravo a tots els pernils i espatlles amb peces senceres. Perquè a Capravo t'ajudem a estalviar. Benvinguts al superestalvi de Capravo. Més d'informació a capravo.com.
Tu vols gaudir del Nadal. Jo vull que ho facis ara.
Amb la targeta MyCard de CaixaBank, fes les compres avui i comença a pagar-les el 2023. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. MyCard, targeta de crèdit emesa per CaixaBank Payments and Consumer. Promoció vàlida fins al 31 de gener de 2023.
Històries de rentar roba amb Detersolin.
Àvia, tu quin detergent utilitzes per rentar la roba?
Home, nen, Detersolin Ultra, el de sempre. Fa 80 anys que Detersolin cuida els colors de la nostra roba.
Gràcies, àvia. Tu sempre tens la solució a tot.
Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
Este Black Friday regálate una sonrisa deslumbrante y aprovecha que en institutos odontológicos están de promoción. Pide tu cita ahora y no digas que no te dice.
Fins al 30 de novembre, les clíniques dentals d'instituts odontològics, tots els tractaments tenen un 25% de descompte. Fes com Martina Klein i demana cita al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts odontològics, perquè quan estàs bé, somrius.
I és aquí el Black Friday de Leroy Merlin amb ofertes de fins al 50% i un calendari amb descomptes nous cada dia fins al 28 de novembre. I ara fes la teva comanda online o al 910 49 99 99 i t'ho portem en 24 hores. O fins i tot el mateix dia si fas la teva compra abans de les 2 de la tarda. I si no vols esperar, pots recollir-ho gratis a la teva botiga en només 2 hores. Consulta condicions a leroymerlin.es.
Quan vas a la teva fruiteria pots dir: hola, em poses un quilo de mandarines? Que estiguin plenes, sucoses i ben dolcetes, d'aquelles que venen fresques, amb alguna fulla i tot. Saps què vull dir, oi? És clar que també pots dir: hola, em poses un quilo de sanauja? Les coses pel seu nom. Sanauja, el nom de les mandarines.
Ropa seca, yo encantado.
Like a Bosch.
Y el consumo controlado.
Like a Bosch.
Diu Like a Bosch. Aprofita like la promoció de fins a 200 euros de reemborsament en una selecció d'electrodomèstics Bosch. Compra la teva botiga habitual a la nostra web o truca'ns i t'assessorem.
Like a Bosch.
Bosch.
Iva? Iva, on ets?
L'Iva ja no hi és. Aquest Black Friday a Rodi Motor Services l'Iva ho té molt negre. Perquè si compres online els teus pneumàtics, veuràs com desapareix. Compra, compra a Rodi.es i pagaràs els teus pneumàtics sense l'Iva. Unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
A Xocolata Xolón elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Xolón, la xocolata, xocolata.
Catalunya Informa.
Sabies que per primera vegada els centres d'atenció primària incorporaran higienistes dentals a Catalunya? Aquest 2022 se'n contractaran 70 i l'any que ve es preveu arribar als 365 professionals de la salut dental als caps d'arreu del territori. El govern català ja hi ha destinat gairebé 3 milions d'euros i està previst assignar-ne 14,5 en el pressupost de l'any vinent. Catalunya avança en la reforma i construcció d'escoles. El Departament d'Educació invertirà aquest curs 98 milions d'euros en reformar escoles i fer-ne de noves. Aquesta mesura beneficiarà 21 escoles, instituts i instituts escola de diferents poblacions de Catalunya. Els alumnes de 6 centres educatius que ara són barracons tindran per fi un edifici digne.
Generalitat de Catalunya.
Versió RAC 1 amb Marc Serra.
Fixeu-vos al menú interessantíssim que ens queda de dins ara fins a les 7 de la tarda. De seguida repassarem musicals que podeu veure si aneu d'excursió a Londres aquests dies, amb el Dani Anglès, que el tenim aturat en un àrea de servei, que s'ha... avui feia una miqueta just, perquè té eufòria i aquestes coses. I després parlem d'Excalèstric amb una demostració en directe que podreu veure a través de l'Instagram Live del programa amb el Marc Gené, entre d'altres.
Escolta, tu te'n recordes l'altre dia que et queixaves que han deixat de fer la teva sèrie favorita?
Sí.
Doncs, escolta, és que això fa riure, perquè el que sí que és un problema, de veritat...
No, sí que és un problema, la meva sèrie. Sí.
No, però això no és un problema. El que és un problema és quedar-te gelat al sofà.
Ah, home, i tant.
Mentre veus la tele, perquè no funciona la calefacció. Això sí que és un problema. Per això a Rotsat el que volen fer és que estalvis pel Black Friday amb un 50% de descompte, i això ho pots fer contractant-ho a rotsat.com. O sigui, entres a rotsat.com i et pots estalviar amb el Black Friday un 50% de descompte. Amb Rotsat, problemes als justos.
Amb la il·lusió que em fa coincidir amb el Dani, que ens hauríem de veure més sovint, però no ens veiem, ara que vinc un dia jo a presentar el programa en dijous per coincidir expressament amb ell, resulta que no hi és. Dani, bona tarda, on ets?
Bona tarda, com esteu?
Com estàs? On estàs?
Bé, doncs mira, m'agradaria dir-te que té més glamour, però és el que tu deies, estic en un aparcament d'aquests de l'autopista,
sí,
que no té ni benzinera, directament d'aquests de pàrquing, amb tot de camions... I jo aquí, doncs, amb els meus auriculars i connectant amb vosaltres.
Bueno, crec que tenies feina, no? Avui ja heu començat...
Sí, és que avui, clar, hem començat els càstings de la temporada 2 d'Eufòria. Yep. I avui hem estat tot el matí a Girona i hi ha hagut molt, molt, molt de talent i, clar, el talent, doncs, requereix temps.
Sí.
I hem acabat una mica més tard del que comptàvem i el viatge també s'ha complicat una mica pel camí.
No pateixis, perquè jo crec que avui tenim una secció que pots fer perfectament a distància i també una secció d'aquelles que a la gent que ens esteu escoltant des del cotxe o us anirà bé, com el cas del Dani d'aquí una estona que l'agafarà per tornar, perquè avui fem recomanacions de la cartellera de Londres.
Exacte. Avui són tips ràpids per si us escapeu a Londres un d'aquests caps de setmana o pels ponts de desembre.
Què ens pots explicar veure, del que estem escoltant? Aquesta, sí, exacte.
Bueno, això és Frozen. Sí. I comencem amb aquesta cançó no només perquè sigui un dels plats forts de la cartellera de Londres, sinó perquè bàsicament a Londres fa un fred, Marc, que no s'aguanta. O sigui que això és el primer que hem de dir si algú va a Londres aquests dies.
Fa un fred que no s'aguanta, però hi veus gent, sobretot noies, a la nit, que van molt fresques.
Amb minifaldilla i sense mitges.
Sí, però l'equivalent masculí... no li trobes. És a dir, jo no he vist nois amb pantalons curts i amb la samarreta oberta. Sempre passa amb noies,
No, t'he de dir que jo vaig veure bastants. Uns quants nois amb samarreta de tirants i màniga curta.
Doncs mira.
Pel carrer, a la nit, amb un fred, i jo anava amb jaqueta de plomes.
Però quina temperatura estaves? Perquè ara estic mirant, les temperatures estan a 12 graus, vull dir que tampoc no és una cosa exagerada. Mira, ara mateix a Londres,
Estàvem a 7 graus.
7.
L'altre dia quan sortíem del teatre, 7. Clar, jo a 7 graus ja passo molt fred,
Sí.
Molt.
Ja, clar,
veus una noia amb minifaldilla i un noi amb samarreta de màniga curta, i jo em sembla incomprensible.
És una cosa que sempre m'ha impactat de Londres. Sí, sí.
Molt.
Va provocant el fred.
Bueno, digues.
Jo crec que porten tant... O sigui, és que crec que porten més cervesa que sang a les venes.
Sí, això és un element bastant important. Escolta, jo Frozen l'he vist a Broadway... La vaig trobar extraordinària. A Londres també la recomanes, la producció de Londres?
Exactament igual. O sigui, això sí que és la producció exactament igual a Londres que a Nova York. L'espectacle està fantàstic. A més, en un teatre completament reformat. Andrew Lloyd Webber s'està gastant molts diners reformant teatres antics de Londres, i només per visitar el teatre ja és espectacular i garanteix moments preciosos. També és un espectacle bonic per veure en l'època de Nadal, per anar amb la família, amb els nens... I és que Londres en Nadal és molt bonic, perquè té un festival fantàstic, el Winter Wonderland, el Hyde Park, que és una mena de fira de Nadal molt gran que hi ha instal·lada a Hyde Park, que és impressionant. Moltíssimes atraccions, moltíssims food parks, zones de jocs... Per tant,
hi ha caganers?
És una d'aquestes... De caganers no en vaig veure cap. Tot i que em diria també que pels parcs de Londres a les nits hi ha molts pixaners i molts... D'això també que tu deies...
Va, que aquesta...
Però no en el sentit tradicional.
Aquesta
català.
Ha sigut la primera, anem per la segona. If you happen to be rich and you feel like a night's entertainment, you can pay for a gay escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can make ding-a-ling for the mate. If you happen to be rich and you find you are left by your... I aquí m'ha sorprès una miqueta perquè jo tinc la llista aquí al davant, la meva està una miqueta avall, la que volia recomanar jo, però Cabaret l'has posat molt amunt. Què ens aporta aquesta versió?
L'he posat molt amunt perquè és un dels nous clàssics, és un espectacle de tota la vida que està acabat d'estrenar, es va tornar a estrenar l'any passat, amb una producció que aposta molt pel que se'n diu el teatre immersiu. És a dir, tu entres al teatre i des del moment que poses el peu al teatre, això ja no és un teatre normal. Entres realment en un club de l'Alemanya de l'època, i tot ja té performance des de l'inici, es trenca completament la separació entre l'escenari i el públic. És realment com un viatge al passat, i és un cabaret molt fosc, molt sexual, molt sensual, i que realment redescobreix molt com és l'espectacle. Per tant, és una molt bona recomanació. I ara, a més, té un repartiment molt interessant, perquè el personatge de Sally Bowles l'està fent una actriu que es diu Madeleine Brewer, que, per situar-vos una mica, és l'actriu que fa el paper de Janine a la sèrie del Cuento de la Criada.
Ah, sí?
És el personatge aquell que li falta un ull.
Sí.
A la que li falta un ull. Aquesta noia està fent de Sally Bowles ara mateix a Cabaret a Londres.
Mira, farem una cosa...
Tant, molt recomanable.
Molt recomanable. Ara continuem amb la llista, però sé que ens caurà d'aquí a res una pregunta que és... Molt bé, Daniel Anglès. Tot això ens fa molta il·lusió. Però com comprem les entrades i com ho
I
fem...
I què valen.
Exacte, com en valen i a millor preu, com ho hem de fer, això? I abans que ens quedem sense temps, explica'ns-ho.
Mira, no, és el millor moment per parlar-ne escoltant Moni Moni de fons de cabaret, o sigui, ho hem quadrat. Mira, les entrades. Primera cosa, no compreu mai les entrades en webs estranyes. És a dir, les entrades, el millor és que busqueu sempre. Si les voleu comprar anticipadament, per internet, per assegurar-vos, etc., aneu a buscar la pàgina web oficial de l'espectacle o la pàgina web oficial del teatre. No aneu mai a pàgines web d'aquestes que ho venen tot perquè moltes vegades pagues el que no és. I aleshores hi ha dues maneres per estalviar diners, molt interessants. Una és amb una aplicació de mòbil que es diu TodayTix, que és una aplicació en la que constantment estan penjant descomptes d'entrades i sobretot entrades pel mateix dia. És a dir, que et pots arriscar que te'n vas a Londres i al matí obres l'aplicació i mires quines ofertes hi ha per aquell dia. Molt recomanable. I això és la versió moderna de l'opció tradicional que segueix funcionant, que és que a Leicester Square, que és una de les places centrals de Londres, hi ha una guixeta, una taquilla, una caseta, com un quiosc, on venen cada dia entrades a meitat de preu per aquell mateix dia. És a dir, que tu te'n vas a aquella plaça al matí i allà tot el que no s'ha venut encara ho venen a meitat de preu. És com un Black Friday diari d'entrades de teatre, però real. Per tant, dues maneres molt bones d'estalviar molts diners comprant les entrades. La resta, que és el vol per anar fins allà, i l'hotel, només té un secret: comprar-ho amb molta antelació. Els vols per anar a Londres comprats amb un any d'antelació es poden trobar molt bé de preu. Per menys de 100 euros vas i tornes de Londres.
Doncs aquestes són recomanacions molt interessants. Jo era més de la part més clàssica d'anar a la plaça, anar a Leicester Square.
I sempre hi ha oferta?
Sempre hi ha oferta. Però sí que és veritat que l'últim viatge a Londres que el vaig fer aquest estiu, vaig tirar de TodayTix, que és una de les opcions, sí, que en té el Dani, i va estar molt bé. Hem començat per Frozen, després a Cabaret, i ara anem aquí. Molta gent que pot anar a Londres, clar, pot ser que no hagi vist Els Miserables, però altra gent sí que ja l'hagi vist en altres viatges. Per què m'has col·locat aquí el número 3?
Home, perquè és un clàssic, i veure Els Miserables a Londres és una d'aquelles coses imprescindibles. Hi ha uns espectacles a Londres que els diuen els long runners, els espectacles que porten molt de temps en cartell, que passen dels 10 anys, Miserables molts més, que són Els Miserables, El Fantasma de l'Òpera, Mamma Mia, Lion King, Wicked, Matilda... Si són espectacles que porten més de 10 anys en cartell, que tots haurien d'estar a la llista. I l'ordre una mica va a gust del consumidor, eh? Però que són espectacles pels que s'ha d'anar passant. I el que està a punt de fer 10 anys, i entrarà per tant també en aquesta llista, és una comèdia que a mi m'apassiona, que és The Book of Mormon.
Llàstima que avui no siguis aquí, perquè n'hem parlat de Book of Mormon.
Sí,
de fet, fixa't com són les coses. Que bé que està canviant aquest programa, que hem començat a les 3 de la tarda parlant d'un musical, que això és inèdit, perquè,
dius,
sí, perquè la cançó de Nadal de Barcelona té una inspiració molt directa amb The Book of Mormon. S'assemblen moltíssim.
Home,
s'assemblen moltíssim.
És que directament és una versió lliure. És una versió. Vamos, ho tinc claríssim.
A veure, el The Book of Mormon, un dia li dedicarem la secció sencera.
Molt bé.
És aquest musical creat pels creadors de South Park, precisament, que té un humor descarat, una cosa irreverent, que mereix completament una secció. Parlàvem dels espectacles que porten molt temps en cartell, i parlàvem només de musicals, però no oblidem que La Ratonera, precisament demà, farà 70 anys en cartell. O sigui, demà, 25 de novembre, 70 anys de l'estrena d'aquesta clàssica història d'intriga d'assassinats d'Agatha Christie, que se segueix representant a Londres. 28.735 funcions.
Quantes en van fer, senyor Buigues, vostè, de funcions?
Encara no hem acabat.
No està... poden arribar a les 25.000, no?
Home, i tant, infinit, o sigui...
Jo ja tinc entrades, per anar a veure el senyor Buigues, al
desembre. Sí,
mira.
Sí, el 21 de desembre vens tu,
Perfecte, sí, ja t'ho guardarem en un lloc.
Però com ho sap, que hi ha tan poques que va cada buscó que agafa?
M'ho va demanar, va dir que volia venir...
Pensava que monitorejava la gent que entrava a les...
M'ho va dels fils.
Ah, val, val.
Però el meu sol, eh? El meu sol, l'espectacle.
Ah, val, perfecte, sí, sí. Perfecte. Molt bé, doncs tenim recomanats The Book of Mormon. Sí. Ara et vas arribar als meus, però encara no has arribat al meu. Perquè el cinquè és Hamilton. I am not throwing away my shot. I am not throwing away my shot. A veure, se n'ha parlat molt de Hamilton, també valdria la pena un dia dedicar-li les seccions que facin falta, ja t'ho dic en plural, però la pregunta és, jo puc trobar entrades per anar a veure Hamilton a Londres?
Ara sí.
Ara
fa
sí.
Un parell d'anys, abans de la pandèmia, t'hagués dit que impossible. Hamilton era l'espectacle que no es podia entrar de cap de les maneres si no era pagant fortunes. No. Avui ja es pot anar a veure Hamilton amb bastanta facilitat, amb bastanta tranquil·litat. És un musical d'aquests que és una experiència que s'ha de viure. És a dir, hi ha gent que donaria la vida per Hamilton i hi ha gent que l'ha vist i ha dit doncs jo m'he quedat igual. És evident que és una obra de...